anys del 23F s'han publicat diversos llibres recordant aquell esdeveniment que intenten aportar noves claus per saber què hi havia al darrere del cop i qui podia ser-ne el cervell. Això sí, tots es posen d'acord a l'hora de dir que l'acció dels tres condemnats a 30 anys de presó, Tejero, Armada i Milans del Bosch, va ser un joc dels disbarats, un nyap per molts dels autors d'aquests treballs. La legalització del Partit Comunista, l'ofensiva d'ETA amb un centenar d'assassinats al 80, va provocar una mena de campanya involucionista que va precipitar el cop. La sala del Congrés va durar unes 17 hores. Tot va començar al voltant d'un quart de set de la tarda del 23 de febrer de 1981. Aquella va ser l'anomenada nit dels transistors perquè tothom estava pendent dels micròfons de les emissores de ràdio que estaven transmetent en directe la sessió d'investidura, entre les quals la cadena SER. El periodista Rafael Luis Díaz s'encarregava de la transmissió quan la Guàrdia Civil va començar a entrar al Congrés. Estava a punt de votar el diputat socialista Manuel Núñez Encabo.
Don Manuel Núñez Encabo.
Algo en estos momentos
hay un disparo.
Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ven la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola, y vemos cómo, cuidado, la policía.
¡Al suelo todo el mundo!
No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralleta.
¡Al suelo!
No intentes tocar la cámara que te mato, ¿eh? Que enchufa eso.
Nuestros equipos destacados en el Congreso de los Diputados estaban transmitiendo, como ustedes han seguido, el pleno de investidura del candidato a presidente Leopoldo Calvo Sotelo. En un momento determinado y tras unos gritos, pues se ha desconectado. No hemos podido continuar la transmisión. Estamos esperando reanudarla dentro de unos minutos, si es posible.
Esta tarde no va a ocurrir nada, pero vamos a esperar un momento a que venga la autoridad militar competente para disponer lo que tenga que ser y lo que él mismo diga a todos nosotros. Que se estén tranquilos, no sé si esto será cuestión de un cuarto de hora, 20 minutos, media hora, me imagino que no más tiempo. Y la autoridad que hay competente, militar por supuesto, será la que determine qué es lo que va a ocurrir. Por supuesto que no pasará nada. O sea, que estén ustedes todos tranquilos.
En relación con el incidente ocurrido en el Palacio del Congreso a media tarde de hoy, el Ministerio del Interior ha comunicado a los gobernadores civiles de toda España que estén en estado de alerta. A las 7 de la tarde, en la tercera región militar, el capitán general Jaime Milán del Bosch ha decretado el estado de excepción. En Madrid, las instalaciones de Radio Televisión Española han sido ocupadas. El rey don Juan Carlos, según un flash que acabamos de recibir, en conversación telefónica con Jordi Pujol, presidente de la Generalitat, le ha dicho: tranquilo, Jordi, tranquilo.
La situación que se produce como consecuencia de estos hechos es de que en estos momentos en que el gobierno no puede actuar, quien sí puede hacerlo y lo hace, y lo está haciendo con absoluta y total eficacia, es el rey. Es por ello que tengo el honor y tengo la satisfacción de informar a todos nuestros conciudadanos de que esta tarde he hablado con el rey. que me ha manifestado su absoluta confianza en el buen desenlace de todos estos hechos y su absoluto dominio de la situación.
1:15 de la madrugada, madrugada del día 24 de febrero. Vamos a ofrecerles, por fin, la esperada intervención de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos por radio y televisión a todo el país.
La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.
Numerosos capitanes generales y altos mandos de las Fuerzas Armadas han mostrado su adhesión inquebrantable a Su Majestad el Rey tras recibir la orden a la que ha aludido el jefe del Estado en su comunicación al pueblo español a través de la radio y la televisión. Estos mandos militares han reiterado asimismo a don Juan Carlos su escrupuloso acatamiento al orden constitucional vigente.
Civil de Madrid, don Mariano Díaz Nicolás. ¿Cómo está en estos momentos, señor Nicolás, la situación?
El único problema que hay en este momento es el Congreso, donde se le está haciendo ver que están solos, que no tienen apoyos exteriores, y se le está incitando a la reflexión de que es inútil la actitud que mantienen allí dentro. Creo que es un problema de tiempo, de conversación.
Son las 9:48, un flash urgente. Es de la agencia EFE y dice textualmente: se han entregado a la policía militar 11 guardias civiles de los que ocupan el Congreso de los Diputados. En estos momentos, en la Cámara de Diputados, el teniente coronel Tejero ha anunciado a los diputados que abandonen la Cámara en orden y primero las mujeres.
Tranquilidad, por favor. Tranquilidad. Permanezcan en sus sitios, es igual.
Es la voz del presidente del Congreso, Landelino Lavilla.
Mañana habrá mesa a las 9:30, portavoces a las 12:00. Y pleno a las 4:30 de la tarde. La fila siguiente, por favor.
Atención, tenemos una comunicación. Atención, unidad móvil.
Atención, atención desde la unidad móvil número 2. Efectivamente, los primeros diputados se acercan a la primera fila de los profesionales de la información. Se ha producido una cerrada. Y observamos la presencia, entre otros, de don Carlos Sentir. Recojan en directo, señores, los aplausos que le están dedicando.
Era José María García, que va deixar per unes hores la informació esportiva i se'n va anar a transmetre des de les portes del Congrés de Diputats. Aquesta és la panícula sonora d'una nit que ens va deixar cor glaçats. Al matí de Catalunya Ràdio, assegut aquí a l'estudi número 1 a Barcelona, tres periodistes, Daniel Arasa, Carles Santís i Ricard Ferrandez Déu, aleshores i ara fan altres coses. Ricard Ferrandez Déu és diputat del Partit Popular al Parlament. Bon dia, Ricard.
Hola, bon dia, Antoni.
Però aleshores treballava a Ràdio Nacional d'Espanya.
Efectivament, a Ràdio Nacional d'Espanya i a Televisió Espanyola a Catalunya.
Carles Santís és periodista, una condició que no l'ha abandonat mai de la vida, però aleshores era, a més, diputat de l'UCD i, per tant, es va passar tota la nit segrestat al Congrés de Diputats. Carles Santís, bon dia, benvingut.
Bon dia.
I el Daniel Arasa és periodista.
I segueix sent periodista.
I continua sent periodista. Aleshores, potser no tenies tants fills com ara, per això.
Llevat un, els altres, tots ja hi eren, eh?
O sigui
que, de fet, gairebé contribuïm al país igual que ara ja. Eh?
I en aquests moments també tenim l'oportunitat de saludar a través del telèfon Rafael Luis Díaz. Rafael Luis Díaz era el cronista parlamentari que vostès han escoltat dient aquestes
coses. Manuel Núñez en Cabo.
En estos momentos...
Hay un disparo.
Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque no se ven. La policía, la Guardia Civil, entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel.
Rafael Luis Díaz, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Creo que podría recitar de memoria lo que dijo aquella tarde, ¿no?
Bueno, esta vez con menos miedo.
Porque son palabras que han hecho historia.
Bueno, parece ser que sí. Era de esperar que una entrada así tan violenta, una interrupción de una sesión parlamentaria del Congreso de los Diputados, pues pasase a la historia como pasó la del general Pavía.
Yeah. Le escuchamos en la grabación que literalmente se le corta el aliento.
A ver, es normal, mira. Yo siempre pensaba, bueno, había rumores de golpe de Estado, había muchos atentados de ETA en aquella época, desgraciadamente ahora también, pero vamos, de una forma brutal, había un estado de ánimo en la población de un poco de miedo, ¿no? Entonces, con los famosos, se decía, el ruido de sable. Pero la verdad es que yo nunca me pude imaginar que en el Congreso fueran a a entrar así violentamente. En cualquier sitio me podía imaginar, pues eso, un atraco por la calle, digamos, en una oficina bancaria, pero desde luego asaltar el Parlamento era algo que no entraba en mi mente.
Como colega, tengo que envidiar la precisión con la que identifica la graduación del militar que acaba de entrar. Dices, un teniente coronel, porque le ve las dos estrellas de ocho puntas.
Sí.
Sin embargo, no será hasta, no sé si alguna hora más tarde, en que cae en la cuenta de que ese teniente coronel es bastante conocido por sus actitudes y actividades golpistas o pregolpistas, y se trata de Tejero.
Yo a Tejero personalmente no le conocía, sí, lógicamente a través de las fotos. Entonces me di cuenta que era él, una vez que ya se dio la vuelta hacia mirando, digamos, de frente ya a los diputados. Pero ya era entonces cuando a mí me había un guardia civil que entró por la parte de detrás de la tribuna de prensa, me había arrebatado el micrófono. Yo lo tenía en la mano y sentí un tirón del micrófono y me pensé que alguien en esos momentos de incertidumbre, de movernos, porque yo estaba desde la última fila de la tribuna de prensa, me fui, me bajé hacia la columna para esconderme detrás de la columna, y pensé eso, que alguien se había enganchado con el micro. Fue entonces cuando me volví y vi que tenía detrás un guardia civil que le decía al cámara, no, algo así como, no intentes tocar la cámara que te mato,
que te mato.
Y desenchufa eso, ¿no? Y si lo tenía él, el micro, ¿no?
En estos momentos apunta, es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola, y vemos cómo, cuidado, la policía.
¡Al suelo para el mundo!
No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralleta.
Bueno, llegar a decir no podemos emitir más porque nos están apuntando debe ser lo más grave en este sentido que le habrá pasado en su vida.
Sí, evidentemente. Y más si ve en un sitio de tantísima seguridad como era el Congreso. Recuerdo que, bueno, cuando yo estaba allí desde el primer día de la democracia, y estuve 12 años en el Congreso de cronista parlamentario, y me acuerdo que, bueno, en esas sesiones plenarias que la cadena SER decidía transmitir en directo, pues venía un equipo de 5, 6, 7 personas a ayudarme, y almorzando en el restaurante, pues le dije a uno de los compañeros, digo, mira, probablemente este no sea el restaurante mejor del mundo, pero sí es el más protegido, porque evidentemente los cristales eran de estos antibalas, y a través de ellos veíamos la cantidad de policías que estaban en los tejados de los edificios cercanos al Congreso. Es decir, que además en esas sesiones plenarias pues se mira hasta las alcantarillas. Es decir, que el nivel de seguridad es total, absoluto.
¿Por qué quedó el micrófono abierto?
Pues mira, cuando yo me encontré en esa, porque sí me percaté de los guardias civiles que entraban por justo en la tribuna de televisión donde habitualmente se sentaba el cronista de televisión, que era Alberto Delgado, justo enfrente de la mía. Ahí sí me di cuenta que había un guardia civil, que era el que nos apuntaba desde esa distancia. Pero yo le dije al guardia civil, después de estar como una especie de un cuarto de hora en cuclillas, que era como yo estaba, con las manos en alto, como todos, otros tirados por el suelo, ¿no? Le dije, digo, oiga, ¿me puedo sentar en mi sitio? Y se volvió y me dijo, ¿cuál es su sitio? Le digo, este, el más cercano a la baranda, que pega con el pasillo, para estar más cerca de las cabinas de la radio. Y me dice, no, este es para mí, siéntese usted aquí a mi lado. Y me senté al lado. Y entonces el micrófono, pues, lo veía todo el mundo, estaba en ese pequeño pasillo. Entonces, cuando él no miraba, cuando él entraba por la otra parte del pasillo, cuando, digamos, se relajaba un poquito la situación, yo fui tirando del micrófono, un poco a poco, subiéndolo por los escalones, cada vez, digamos, medio metro, una cuarta, lo que me daba tiempo, hasta que lo puse al lado mío del zapato, del pie izquierdo. Y entonces, que ya ahí estaba más oculto entre la baranda y el asiento, que eran abatibles. Y entonces, pues, yo le daba golpecitos con el pie izquierdo. Y es una tontería ahora, ¿eh? Pero en aquellos momentos, para que veas los oyentes por lo que se pasa, porque yo decía, digo, si yo supiese Morse, pues yo podía transmitir a la radio lo que aquí está sucediendo. Pero fíjate que yo pensaba, digo, bueno, pero si no sabes morse en la radio, pues de qué sirve que yo lo sepa. Tú fíjate las tonterías que se piensan sí. en esos instantes.
Sin embargo, conozco bien esta historia porque tuve ocasión de empezar a trabajar en Radio Barcelona, en la cadena SER, meses después del golpe de Estado, y aún se explicaba como leyenda que aquel micrófono quedó abierto,
sí.
no para el directo, porque no. se había interrumpido la conexión, pero sí para el control central de Radio Madrid. De manera que se fue grabando durante toda la noche lo que aquel micrófono iba emitiendo.
Afirmativo,
y se iba emitiendo cuando parecía que era más prudente, minutos o horas más tarde. De manera que hay un enorme agradecimiento de todos para ustedes que estaban en el Congreso, pero también para los técnicos y directivos de la SER, que en aquel momento decidieron hacer un uso responsable del sonido que les estaba llegando, un sonido histórico que les estaba llegando desde el Congreso de los Diputados.
Sí, allí teníamos dos técnicos extraordinarios, uno desgraciadamente ya fallecido, Emilio Labarrieta, y el otro un gran amigo mío, Mariano Revilla, y en la SER el director, el jefe de informativo era Fernando Ónega, que acababa de llegar, de aterrizar, y el director general, don Eugenio Fontán, que fue el que tomó el mando, por decirlo así. Y se decidió que en un estudio que antiguamente era de la FM, que yo creo que estaba ya en desuso, era muy chiquitito, pues se decidió trasladar hasta allí la grabación de lo que ese micrófono recogía. Que además que es un estudio que prácticamente pasa inadvertido. Si hubiesen tomado la emisora, pues es que no tiene la sensación de un estudio, no tenía por qué eso se ha reformado.
Es más, decía la leyenda que algunas cintas se estuvieron guardando en una especie de altillo y que aún no han sido encontradas, de manera que tal vez el día que dejen los estudios, si es que los dejan algún día, de Gran Vía 32, aparezcan cintas de 23F.
Pues no me extrañaría, porque es cierto lo que estás diciendo. Ahí tengo entendido, por lo menos cuando yo estuve en Radio Madrid 18 años, y cuando ya me fui preguntando sobre ese tema, había montones de cintas, como se pusieron en sitios, digamos, no escondidos, sino que pasasen inadvertidos. Pues la verdad es que
vaya usted a saber.
No se sabe dónde están.
Rafael Luis Díaz, muchas gracias por el testimonio, y en nombre de los que luego hemos venido a trabajar a la radio, gracias también por aquella lección de radio.
Hombre, por favor, gracias a vosotros.
Muy buenos días.
Un fuerte abrazo.
Bé, Rafael Luis Díaz va haver deixar el Congrés de Diputats perquè els van fer fora, però d'aquí, de tots aquests convidats que hem presentat aquí a l'estudi, l'únic que s'hi va quedar tota la nit va ser Carles Santis. Carles, 20 anys després, que t'ha portat, quines sensacions t'ha reportat tornar a sentir els trets contra el sostre del Congrés?
Bé, no els he sentit moltes vegades perquè s'han donat, i també he de dir que la cosa més espectacular va ser els minuts de televisió que va quedar gravat, l'imatge, perquè és molt important el que ha dit el nostre company, justament l'altre dia vaig estar amb ell, i la seva veu. Però a part de la veu hi ha l'imatge, que no es va donar aquell moment.
No s'estava fent en directe.
Però aleshores això va ser un vídeo que es va veure i aquí i a tot arreu. I jo li vaig dir al meu company, dic, quina llàstima que això no es vegi, perquè una estracanada com aquesta doncs parla per si sola. I quina llàstima. I aleshores va ser que no, que també es va veure, i es va veure tot el món, i va fer i és a dir que Tejero, en lloc d'un cop d'estat, va fer un vídeo, i és el que el va ensorrar a ell i a les possibilitats un altre cop, perquè ja ho diuen els francesos, que només el ridícul mata, i aleshores, clar, les escenes són molt ridícules. El so ja ho és, com es veu aquí, i és molt fidedigne, però l'imatge seva amb el dalt de la tribuna amb la pistola i tal, és una cosa de ball inclanesca.
De seguida tornarem a l'interior de l'hemicicle. A l'exterior, a Barcelona, Palau de la Generalitat, Jordi Pujol al peu de molts telèfons i tot de periodistes esperant de saber alguna cosa. Daniel Arasa, aleshores, hi va en representació d'una agència de notícies.
Sí, efectivament, d'Europa Press. Vam anar, quan vam veure que van entrar al Congrés, van dir, què fem? I vaig dir, què us sembla? Me'n vaig al Palau de la Generalitat, que al final cap dintre del que és el poder polític aquí és el més lloc més important, i vaig anar cap allà, i aleshores érem 4 o 5 periodistes hi havíem amb el president en aquell moment. Sí.
I en un moment determinat Jordi Pujol surt del seu despatx.
Bé, Jordi Pujol entrava i sortia contínuament del seu despatx. Si estàvem a la sala de la Verge de Montserrat, estàvem nosaltres, i ell entrava i sortia contínuament. Ell és un home que es mou molt, a més, habitualment, no? I aleshores, bé, no sabies, anava a trucar per telèfon, perquè els telèfons aquella tarda anaven que volaven contínuament, no? I en un moment determinat, després d'haver tingut una conversa, ens diu que finalment ha parlat amb el rei i va dir això, que li ha dit tranquil, Jordi, més agradable Jordi, i tranquil. Aleshores, bé, allò va semblar que era molt important perquè estaven unes hores de silenci. Clar, un silenci en el sentit de que ningú sabia exactament què. S'havia ocupat el Congrés, allà hi havia el govern, hi havia tot el Congrés, hi havia els principals del Senat, llevat el rei, tothom estava, diem, concentrat allà. I, per tant, la Generalitat et guanya un protagonisme importantíssim, tot i que sent perifèrica respecte al que és el problema d'aquell moment, no? I és les primeres paraules que el rei pren posició, o que se sap algo del rei, són aquestes. I per això guanya un protagonisme que potser seria secundari en un altre moment.
Tu vas enviar com a nota a l'agència?
Exacte, en seguida vaig trucar a l'agència dient el rei ha parlat, i això, tranquil, Jordi, tranquil.
I això va sortir, en efecte, en forma de flash, dient el rei a Pujol, tranquilo, Jordi, tranquilo. Però, naturalment, Jordi Pujol no estava tranquil i volia fer alguna cosa. I aleshores va trucar a Ricard Fernández Déu.
Sí, era el capvespre, ja era nit, ja eren les 9 aproximadament, no recordo exactament l'hora, ho tinc apuntat però no ho recordo ara, i sona el telèfon de Ràdio Nacional, em truca la telefonista, diu el truquen de la Generalitat. M'hi poso, era el llavors conseller de Governació, el senyor Joan Vidal i Gaiolà, i em diu, escolta Ricard, pots parlar, el president et vol dir alguna cosa. I vaig deixar el telèfon que jo ocupava, jo no tenia cap càrrec, estava, diguem-ne, als passadissos dels estudis. Me'n vaig anar a un estudi i des d'allà li vaig dir, ara sí, estic tranquil, ara puc parlar amb el president. Llavors em va passar el president Pujol i el president em va dir, escolta, crec que hauríem de fer alguna cosa, crec que hauria de dir alguna cosa. Jo naturalment hi vaig estar, com no podia ser d'altra manera, d'acord, no? Em va explicar efectivament que havia tingut oportunitat de parlar amb el rei, que li havia transmès aquest missatge de tranquil·litat. Jo em vaig permetre suggerir-li que s'havien de fer, o que convindria fer, dos missatges. Un, el mateix missatge, però un en català i l'altre en castellà.
Va ser idea teva?
Bé, jo li vaig suggerir, sí, em vaig permetre de suggerir-li i a ell li va semblar immediatament molt bé, no?
Pensant que el missatge es pogués escoltar a tot Espanya.
Clar, perquè en aquells moments Ràdio Nacional emetia, Ràdio Nacional Ràdio 1 emetia des de Madrid i estàvem connectats, perquè només desconnectàvem de Barcelona per fer els butlletins informatius de Catalunya. I llavors, doncs, Ràdio Nacional estava emetent música militar, marxes militars. Ràdio 4 i Ràdio Peninsular no, perquè estaven produint la seva programació normal. Però a mi el que m'interessava, en aquells moments, amb criteri, diguem-ne, de màxima difusió, era utilitzar Ràdio 1. Vaig dir, desconnectarem Ràdio 1, passarem el missatge i tenim garantia, perquè té 250 quilowatts, és una potència extraordinària, que cobrirem, per suposat, tot Catalunya, Balears, València, l'Aragó, el sud de França i tal vegada una mica fins i tot de Castella, no? València interessava específicament. I per Ràdio 4 i Ràdio Peninsular, doncs el mateix missatge en català. El que passa és que jo en aquells moments no tenia cap capacitat decisòria. I tan bon punt, doncs, vaig penjar el telèfon i vaig dir, no et preocupis, que ara mateix ho preparo tot i et truco en dos minuts perquè ho enregistrem per telèfon, perquè llavors ni havia línies amb el Palau de la Generalitat ni disposàvem de cap emissora mòbil, no? I llavors, doncs, me n'adono que qui era jo per haver pres aquella decisió. Tenia al costat el cap de missions, l'Àngel Pardo, i em va dir, no te preocupes, ya lo he oído todo, no te preocupes. Va trucar a direcció i de direcció li varen dir que es fes el que jo li indiqués. I el que li vaig indicar, doncs, va ser això. I al cap d'uns minuts, doncs, vam enregistrar el missatge i de seguida el vaig emetre per Ràdio 1, desconnectant de Madrid les marxes militars, i per Ràdio 4 i Ràdio Peninsular, l'altre en català.
Doncs es poden imaginar la importància que tenia un missatge tranquil·litzador com el que hem escoltat fragmentàriament abans de part del president de la Generalitat en un moment que ni el govern de Madrid ni el poder legislatiu o el Congrés pot dir res perquè està segrestat i el rei encara no diu res. Tenim en línia, saludem a aquesta hora, el qui va convertir-se en ministre de Defensa després del cop, Albert Oliar. Senyor Oliar, bon dia.
Bon dia.
El d'avui és un dia de molts records, m'imagino també per vostè.
Sí.
Quin és el principal?
El principal record avui?
Sí.
No és el 23 de febrer. No, això ja ha passat molt de temps, no? És un record perquè tots vostès parlen d'ell i parla la gent, però ha passat molt anys.
Avui La Vanguardia...
És una vida,
Avui La Vanguardia publica una anècdota, vaja, la transcriu Josep Martí Gómez, que diu que el general que l'havia d'informar sobre el 23F es va evitar seure davant seu i li va dir textualment «permaneceré de pie y en posición de firmes». I després li va explicar que era un home fidel al general Franco i que, per tant, era fidel a l'home que...
El... Havia
havia estat el coronel xef, jefe del seu regiment durant 8 anys. Uh-huh. Era Quintana Bacazzi.
I que el va de, i que, per tant, era fidel a l'home que ell va proposar com a successor al rei.
Sí, sí,
al rei.
Sí. Doncs que havia dit les ordres del rei.
Doncs Déu-n'hi-do l'ambient amb el que vostè havia de fer de ministre de Defensa, no?
Com a?
Que dic que Déu-n'hi-do l'ambient dintre dels sí, militars amb què vostè havia de fer de ministre de Defensa, no?
Sí, es podia cortar amb un cuchillo, sí.
És seva la frase que li atribueixen, crec que va ser l'historiador Raymond Carr, li va preguntar per què no va depurar l'exèrcit i vostè va respondre, si hagués fet aquesta depuració per les seves idees, només m'hauria quedat amb 20 militars.
No, això no és completament cert. Però vaig dir que eren pocs els que ens haurien quedat i que la majoria respectaven, tenien les idees de l'exèrcit que havia estat, perquè tots els generals de brigada, de divisió, de capitans generals o tenents generals i també els coronels havien fet la guerra, havien fet la guerra civil, i després els altres havien format a les acadèmies militars de Franco i tots ells estaven pensaven que les idees del franquisme i Franco era un caudillo, però també la majoria, jo crec que la majoria pensava que era necessari una reforma i pensava que era necessari canviar perquè era impossible el franquisme sense Franco, i per això el golpe d'estat va fracassar.
De fet, sembla com si hi hagués dos cops d'estat, el de Tejero i el d'Armada, que apareix en una llista d'un govern de concentració presidit per ell. Li sembla vàlida aquesta teoria dels dos cops d'estat que conflueixen?
Sí. La informació que jo he tingut del CECIT, quan he posat com xef del CECIT com el director general a Emilio Alonso Manglano, que ha estat un home clave en la lluita contra la involució, la teoria era aquesta. Armada tenia un cop, tipus de vol, amb la divisió acorassada i un oficial que entrava per dir-nos que havia els pares de la pàtria tenien que pensar que les coses iban mal i que havia que canviar-les, i llavors es formava un govern de concentració de tots els partits i de gent de fora dels partits i el presidia Armada, i l'altre cop era el cop militar pur, no? I se lo ha dit Milán del Bosch a Quintana Bacazzi, una junta militar i després ja veremos lo que pasa. Això era un altre tipus de cop, i Tejero era l'home de Milán del Bosch i també era l'home de la falange més intransigent, de la falange més dura, la de García Carrés, la de la gent dels sindicats, etc. Sí.
A Catalunya, del TV3, va emetre aquest cap de setmana un reportatge de 60 minuts parlant amb persones condemnades pel cop d'estat, amb persones que van tenir a veure militars d'alta graduació, entre ells el mateix general Armada. Sabino Fernández Campo va dir en un moment d'aquest reportatge, a vegades és millor no perseguir la veritat de les coses perquè corres el risc de trobar-la. Comparteix aquesta idea?
No compara aquesta idea, no. Jo estimo que la veritat se deu perseguir, sí.
Hi ha alguna cosa?
I en aquella època s'ha perseguit amb el jutge, que era un jutge extraordinari, el general García Escudero, que ha estat el jutge d'instrucció, que era el general jurídic del cor de l'aire, de l'exèrcit de l'aire. I l'ha processat les persones sobre les que havia una prova suficient, un indici racional suficient, de que havien fet el que havien fet, no? I després això està condemnat per un tribunal militar i després el Tribunal Supremo de la Nació ha confirmat aquesta sentència. En el cas d'Armada l'ha gravat, perquè el Tribunal Militar ha condemnat Armada a 6 anys i el Tribunal Civil l'ha condemnat, no, perquè era la sala militar del Tribunal Suprem, l'ha condemnat a 30 anys, no? I els tenents que havien estat absolts en la primera sentència militar han estat condemnats a un any. No, això és la veritat. La veritat és que els tribunals han estimat que hi havia una prova de lo que havia passat.
Albert Oliar, moltes gràcies també per haver estat aquest matí amb nosaltres a Catalunya Ràdio.
Molt bé.
Molt bon dia.
Adéu.
Són 3:15, fem una pausa i continuem.
Tibidabo, el parc de sensacions de Barcelona.
Obert tots els caps de setmana a partir de les 12 del migdia.
Krieger Hotel, el personatge de l'any Scream. Endevina qui és l'assassí. Gentilesa de Lauren Films.
El nou i exclusiu espectacle de la caseta de les Tres Bessones.
Vine a veure'l i et regalarem un retallable exclusiu de les Tres Bessones.
Tots els dies abans de tancar, gran correfoc a càrrec dels Diables del Tibidabo.
Per més informació, 93 211 79 42.
Aprendre a estimar-los és fàcil. Ara vull aprendre a tenir-ne cura. He descobert la meva professió amb els cursos d'especialitats veterinàries de CCC. Fins i tot en Tristany s'adona que m'ho estic passant bé.
Passa-t'ho bé aprenent. Truca a CCC 902
20-21-22.
El metro. Els autobusos. Els ferrocarrils de la Generalitat. I els trens de Rodalia de Renfe. Amb un sol bitllet podràs utilitzar tots els modes de transport per anar d'un punt a un altre de la regió metropolitana de Barcelona, ampliada fins als límits dels serveis ferroviaris de Rodalia. Sistema tarifari integrat. Mou-te en llibertat. Autoritat del Transport Metropolità.
Perdoni, em porta la carta de les postres?
Ho sento, però fins que no s'ho acabi tot, no hi ha postres.
A aquestes alçades, ningú no hauria de decidir per vostè. El bo flexible Plus per a pimes de Retevisión ja ofereix trucades locals. 1.500 minuts per 6.000 pessetes. Ara, vostè decideix.
Ei, no et perdis la setmana del llibre en català, del 22 de febrer al 4 de març a les Drassanes de Barcelona. També a Girona, Lleida, Tarragona, Madrid, Nova York i a tot el món per internet.
I ara, si contracta el bo flexible Plus de Retevisión, aconseguirà gratis un terminal sense fil Ericsson. Informi-se'n al 908-55015.
Descobreix el cor verd de França, ara més a prop.
Vine al Mare Magnum aquest cap de setmana i descobriràs la més gran oferta artesanal i de turisme rural de França. Parcs naturals, les gorges del Tarn, volcans, fauna salvatge, cases rurals, hotels amb bancant, artesania, formatges, paters...
Més de 70 expositors del cor verd de França t'esperen al Mare Magnum aquest cap de setmana. Vine a visitar-nos.
Una cosa rodona?
Doncs un tomàquet.
Una moneda?
O una pilota?
I la compra de la mare.
Supermercats Champion presenta la compra rodona. Les nostres millors ofertes a 100, 200, 300. Sorteig d'una volta al món i molts premis més. És la compra rodona del 15 al 28 de febrer. Només als Supermercats Champion.
Com es poden tenir les dents més blanques? Amb Dentiblanc. Les dents més netes? Dentiblanc. Les més brillants? Dentiblanc. Dentiblanc, el dentifrici d'investigació farmacèutica amb extracte de papaia. Per les dents més blanques, Dentiblanc.
Agafa les ales i vola. De Barcelona a Amsterdam i Rotterdam des de només 39 euros per trajecte. Vols diaris de Transavia amb el servei Basic Air, la fórmula intel·ligent de volar a Holanda. Reserva-la a la teva agència de viatges o truca al 902 114 478. 902 114 478 o a la web basicair.com. Ah, Basic Air, s'escriu amb Q.
Records, ressons i afirmacions del 23 de febrer de 1981. Ens acompanyen a l'estudi en Carles Santís, Ricard Fernández Déu i Daniel Arasa. Algun comentari dels testimonis que hem sentit, Carles, molt especialment dels papers que tenia cadascú en aquest cop d'estat. En el sentit de, vàrem veure l'altre dia Armada dient, no, home, no, aquesta llista d'un govern de concentració no existia, això és una tonteria, i algú que diu, jo he vist aquesta llista. A qui dones més versemblança en aquestes afirmacions?
Jo crec que existia la llista, perquè en el pensament, almenys, de l'Armada, era ben clar aquest projecte, i ell havia parlat amb vària gent en dies precedents, amb una dinar que hi va haver a Lleida, on hi havia el president de la Diputació, i altres persones del Partit Socialista, etc. De manera que ell és el que pensava. Estava subjugat amb el record del Pavia, perquè el Pavia va entrar sense tropa ni a cavall, com es diu, amb tota educació es va adreçar al president del Congrés i li va dir, escolti, dissolgui i tal, i l'altre va dissoldre. I com que això va ser molt planer i no va passar res, es pensaven que això podria tornar a succeir. Però és evident que aquí hi va haver dos projectes, el de guant blanc, d'un guant blanc de l'armada, i el Tejero, que no veu altra cosa que les ametralladores. Però s'ha de dir una cosa, que és que sembla que els que estàvem allí aquella nit eren subjectes passius només, i certament ho eren, menys la Anna Vallesbo, que se'n va anar, i etc. Però teníem una informació críptica, a començar per el propi Tejero. El Tejero, en un moment determinat, triomfant, va sortir, va cridar un capità que llegís un despatx d'EFE, i ja es deia que havien sortit els tancs de València. I al final va dir, i igual a la quarta i a la quinta regió militar. I bueno, diu, és impossible, EFE ho hauria donat. Si s'haguessin sortit, ho hauria donat. I si no ho dona l'EFE, és que no han sortit. Per tant, aquella cosa que ell es pretenia donar un aire triomfal, aquella cosa ja ens va donar la clau de que no, la cosa no rotllava, no anava prou bé perquè no sortia. I sobretot, ja hi havia gent que en la Comissió de Defensa, com jo mateix, i aleshores sabíem que la importància de la divisió acorazada Brunete, que tanca Madrid, en realitat, i des del temps d'en Franco. I aleshores, si aquesta divisió surt a la castellana, aleshores les altres capitanies generals potser haguessin seguit. I no va sortir, i no va sortir, no solament això, sinó que el seu cap va anar a la Zarzuela a veure el rei. Aquest jo crec que és el moment clau i decisiu. Per altra banda, hi havia alguns diputats, dos o tres, que tenien petits transitors d'aquests de butxaca, i sabien més o menys el que deia la ràdio, les coses que se sentien des de fora.
Veu saber que el rei havia parlat?
Sí, perquè ho va captar aquesta transitor. Però no ho deien massa, perquè si llavors s'haguessin adonat que hi havia aquests, l'haguessin requisat, però els que estaven al costat del que el tenia se n'entraven. I un que el tenia és l'Abric Martorell, i jo estava a prop seu. De manera que hi havia uns quants que anàvem seguint, però tampoc ho anaven dient d'un a l'altre. Però vam estar bastant informats en aquest sentit, i sobretot per deducció d'omissions com la Brunete. L'obsessió era la Brunete. Què fa la Brunete? Què fa la Brunete? Era decisiu. La castellana amb els tancs, això hauria canviat radicalment.
El rei no va parlar fins un quart de dues de la matinada, segons que hem escoltat. Des del vostre punt de vista, en totes aquestes hores, quan trucava els capitans generals, trucava per preguntar tu què faries o per ordenar que no fessin res?
Si em permets. Primer, alguns d'ells només hi parlava el Sabino, perquè ell tampoc era qüestió que el rei parlés amb tots els capitans generals com si fossin iguals o com si fossin, doncs, diguéssim, companys. Va parlar amb els més amics seus, que havia estudiat amb ell o que havien estat a l'acadèmia, etc. Però la primera conversa la tenien amb el Sabino. Llavors s'hi posava algunes vegades i altres no. Però el Sabino és el que portava la veu.
Sí, qui parla és la corona. Qui parla és la corona, independentment de si ho fa el rei o de si ho fa el secretari de la seva casa o el cap del quarto militar, no? En aquest cas, el Sabino va jugar un paper determinant, com sembla que també ho va fer el pare del monarca, don Joan de Borbó. I les reflexions de tots plegats, jo crec que varen conduir a establir un estat de coses que, bé, com tots sabem, doncs va resultar positiu. Jo crec que aquí hi ha una concatenació de circumstàncies favorables, la primera de totes elles, la que protagonitza el rei. Tothom està d'acord en el sentit de reconèixer que sense el rei res no hagués estat possible a l'hora de resoldre el problema. Els mitjans de comunicació, jo crec que varen jugar un paper determinant els mitjans de comunicació. Ja sé que estic dient una obvietat, però cal dir-la perquè val la pena subratllar el paper que varen jugar tots plegats. El govern de sotssecretaris presidit pel senyor Laïna, que mentre el govern estava segrestat, el Congrés va establir els mecanismes necessaris per tal que tot allò que des de l'administració fos convenient, imprescindible de dur a terme, es pogués realitzar, i l'actitud, sens dubte, dels parlamentaris i del govern a l'hemicicle, sobretot del tinent general Gutiérrez Mellado, del president Adolfo Suárez i del secretari general del Partit Comunista, Santiago Carrillo, que varen donar, des del meu modest punt de vista, una lliçó de dignitat a tot el país.
Gutiérrez Mellado va estar a punt de caure amb les tirades, i ell sol preocupava normalment no caure a terra. No caure a terra. I s'hi va agafar el banc blau, com a la taula de salvació, va ser el banc de la salvació, perquè en un moment determinat va trontollar i anava a caure, i el moment de caure es va agafar el banc.
Potser les imatges d'aquells oficials intentant tirar a terra un superior que, a més, ja tenia la figura d'una persona gran i una miqueta precària, va ser el que va de fer veure a tothom la baixesa moral dels que estaven protagonitzant
el cop d'estat. Jo crec que aquelles imatges, fixa't, més que no pas la d'en Tejero entrant amb la pistola, l'imatge que, des del meu punt de vista, reflecteix la realitat dels esdeveniments és aquella, quan estan sacsejant en Gutiérrez Mellado, quan ell, que des del meu punt de vista simbolitza, diguem-ne, la democràcia, la defensa de la llibertat, el que en podríem dir la noblesa del militar constitucional, doncs sacsejat pels colpistes i per la gent que va estar a punt d'engegar-nos a...
Per la banda que toca, Daniel, com va acabar la nit al Palau de la Generalitat?
Bé, la nit va començar a arribar gent, concretament des del Parlament, que estava reunida a la mesa, normal, van venir, Heribert Barrera en aquell moment era el president de la Càmera, va venir Joan Reventós, recordo, hi havia Marta Mata, Felip Lorda, Jaume Camps, després el Cullell també hi era per allà, que era conseller en aquell moment, i bé, hi havia una situació d'incertesa, la gent no sabia què fer. Què fem? No solament dic què fem, sinó a més sabien que no pots fer res perquè no saps ben bé cap on vas tampoc, i aleshores hi havia aquella situació de certa, al mateix temps, relaxació i nerviosisme combinats, que no saps ben bé quan és una cosa o quan és l'altra, no?
El mateix López Bull ha explicat que ell va al Palau de la Generalitat a demanar-li Pujol que
aquest era el més virulent,
es convoqués una vaga general, i veu que la discussió va acabar a crits. Els va sentir?
Jo no, honestament ho he sapigut després, això. O sigui, això jo he sentit i ho he llegit, però jo no ho vaig veure. Ara, el que sí que és cert és que el López Bull, amb la seva eloqüència, diguem-hi, verbal, i al mateix temps en la lluita que tenien en aquell moment encara Comissions Obreres, que era la militància feta una realitat immediata, volien fer això, efectivament, sí.
De fet, en el missatge que enregistra Jordi Pujol i que grava instàncies de Ricard Fernández Déu, hi ha un moment en el que diu demanem de donar la resposta d'anar a treballar tots i re de vagues generals, que crec que en castellà diu poco o nada resolveria. Més o menys això és el que veria el president de la Generalitat. Sí. Aquests són alguns dels records del 23F que hem volgut compartir amb persones que hi van tenir a veure, cadascú des del seu àmbit. Els agraïm moltíssim la seva presència, Ricard Fernández Déu, Daniel Arasa i Carles Santís.
Gràcies, Antoni.
Molt bon dia. Moltes gràcies.